A partir de l'abril, els músics jubilats podran seguir cotitzant les actuacions de cobla legalment. Aquesta setmana fem una radiografia de com està el panorama jurídic i econòmic de les cobles i els seus músics. Detallem totes les claus de les noves mesures de l'Estatut de l'Artista aprovades pel govern espanyol i les seves implicacions en el món de la cobla i els factors que han fet augmentar al voltant d'un 10% el catxet de les cobles aquest 2023. La inflació, les canyes o l'augment del sou mínim interprofessional són algunes de les claus. Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte. Hola, bones, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant. Aquesta setmana un especial. A les notícies et portem aquest Cuplejant especial on fem una radiografia de com està el panorama jurídic i econòmic de les cobles i els seus músics. Parlem amb el representant de la Cobla Reus Jove, Eduard Cendra, que ens acosta als costos de les cobles que quan surten a tocar i també expliquem les noves mesures de l'Estatut de l'Artista. A les recomanacions, les línies de subvenció per a les entitats culturals de la Diputació de Barcelona ja es poden sol·licitar i també ja es poden presentar sardanes al 29è certamen Manel Saderra Puigferrer Saret Banyoles. A les novetats musicals ens fem ressò dels nous estots de tenores i tibles que està creant la Casa Valenciana Bach sota l'assessorament de Josep Gispert, Jordi Molina, Alfonso Vila i Pau Riols. I a les notícies, Xavier Tresserres, president de la Confederació, ens explica en declaracions al Cuplejant la postura de les federacions de l'ENS de l'associacionisme cultural sobre els projectes de llei del patrimoni cultural immaterial i de l'associació. Acabem amb la Cobla Fusió amb un arranjament jazzístic de l'obra mestra de la música catalana Puig Soliu de Joaquim Serra. I dit això, comencem un programa d'una hora de sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant. El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per l'Estatut de l'Artista i les seves noves modificacions. I així us ho expliquem.
Cuplejant. Notícies.
Els músics jubilats podran cotitzar les actuacions de cobla legalment si en fan i no perdre la pensió de jubilació. El govern espanyol ha aprovat aquesta nova mesura a l'Estatut de l'Artista, la compatibilitat entre el treball artístic i les pensions, que entrarà en vigor l'1 d'abril d'aquest 2023. El cobrament del 100% de l'import de la pensió de jubilació serà compatible amb el treball per compte aliè i per compte propi de les persones que desenvolupin una activitat artística, sigui en viu, en gravacions o en càrrecs. Per tant, tant intèrprets, compositors o arreglistes podran seguir cobrant la pensió, sigui quina sigui aquesta, encara que estiguin en actiu en una cobla cotitzant legalment. Ho explica el músic Guillem Arnedo, president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, de la Unió de Músicos, i vicepresident de l'Acadèmia Catalana de la Música, en declaracions al programa Assaig General de Catalunya Música.
Els jubilats tenien dues opcions: o interrompre la prestació de jubilació quan feien una activitat artística i després tenien molts problemes amb seguretat social a nivell burocràtic, o depèn de quina pensió tingués directament no era compatible. I sobretot el gran problema que venia dels drets de propietat intel·lectual, que clar, es genera abans la jubilació, però els ingressos són per tota la vida. Llavors, quan els rebia, hi havia molts escriptors sobretot que van tenir molts problemes perquè estan jubilats, rebien aquests ingressos i llavors la seguretat social els multava, clar, i els hi reclamava diners. Llavors, clar, tot això s'endreça per fi.
Aquesta nova modificació de l'Estatut de l'Artista farà que les cobles que tinguin músics jubilats puguin fer la seva activitat artística de manera 100% legal sense que els afecti els seus ingressos. En aquest sentit, un músic que hagi decidit plegar de tocar en una cobla perquè no volia perdre la pensió de jubilació al tocar de manera legal, ara podrà tornar a la formació sense que això afecti els seus ingressos. Aquesta nova modificació pot tenir un impacte directe en el sector coplístic en relació amb el relleu generacional, ja que pot fer que músics en edat de jubilació continuïn treballant i, per tant, no deixin pas a les noves fornades de músics. Ara bé, permetrà regularitzar un sector en el qual hi ha formacions que no donen d'alta a tots els seus músics. Això provoca competència deslleial, ja que les formacions que sí que tenen en situació legal tota la plantilla tenen més costos costos per fer cada actuació i, per tant, el catxet ha de ser més elevat. Això provoca al seu torn que aquestes cobles que treballen legalment els costi més aconseguir noves actuacions. De fet, la Confederació Sardanista de Catalunya ha engegat una campanya les darreres setmanes entre les seves entitats associades i a les xarxes socials, demanant que aquestes tinguin la responsabilitat de comprovar si tots els músics que contracten estan donats d'alta de la Seguretat Social abans d'efectuar el pagament de l'actuació. Aquesta campanya l'han titulada Contractacions Exemplars. I tot plegat arriba en un moment que el catxet de les cobles ha pujat al voltant del 10% a causa de la inflació provocada per la guerra a Ucraïna, però també per altres factors. Eduard Cendra, representant de la Cobla Reus Jove, ens explica quins factors influeixen en aquesta pujada de preus en declaracions al coblejant.
Una feina que normalment doncs, no és només les dues hores d'anar a tocar. Les canyes dels instruments, el manteniment dels instruments, el treball dels assajos, el cost del director, la gestoria i, a més, doncs, si tens mitja hora, tres quarts d'hora, una hora, 20 minuts d'anada, 20 minuts de tornada o dues hores d'anar i dues hores de tornar. I les despeses de la benzina i les autopistes quan n'hi havia o encara en alguns trams de Catalunya es paguen peatges.
De fet, el preu de les canyes ha pujat per una qüestió d'oferta i demanda, i és que hi ha pocs creadors de canyes i una demanda superior. Actualment els que venen més canyes perquè són els que tenen més reputació a l'hora de construir-les són Josep Gispert a Torroella i Francesc Benítez de Barcelona. També hi ha altres músics que estan començant a fer carrera en aquest àmbit, com són Josep Ferràs a Banyoles i Jordi Carreras a la Bisbal. En tot cas, el preu de la canya està actualment al voltant dels 12 euros, quan fa 5 anys enrere no arribava als 9. Un altre cost associat als instruments de cobla són les cordes específiques que fan servir les berres, que estan fetes de grassa de porc i que només es poden trobar a Catalunya. De fet, un dels únics que les fabrica és l'excontrabaixista de la principal de la Bisbal, Eduard Xandric, i tenen un cost al voltant dels 60 euros cada una. Eduard Cendra també apunta que un dels factors més ocults en aquesta pujada de catxets són els increments en el salari mínim interprofessional que s'han fet recentment amb el govern de PSOE i Podemos, que tenen un impacte directe en el que cobra un músic de cobla quan es desplaça a tocar. Escoltem-lo.
Aquest 2023, novament, el govern ha fet una nova pujada situant el sou mínim interprofessional a uns 1.080 euros mensuals. Això significa que, multiplicat per 14, aproximadament ja ens situem a prop dels quasi 15.000 euros anuals. Això també implicarà una pujada del cost de la Seguretat Social, que ja s'enfila gairebé a la línia d'un 40% sobre el cost del total que pagues en una actuació. Fa uns anys, un 25%, calculaves. I deies, vol dir que de cada 1.000 euros que cobraré, l'Estat se n'emportarà 250. Però és que actualment l'Estat se n'emporta gairebé 400.
Això implica que el sou de cada música, cada actuació, ha disminuït i es troben en moltes ocasions que surten a tocar a més d'una hora de casa per menys de 60 euros despeses a part. Per això és una bona notícia que d'entre les noves mesures de l'Estatut de l'Artista publicades el 25 de gener al BOE, al Reial Decret 31-2023, hi ha la baixada de l'IRPF dels artistes del 15% al mínim del 2%. Fins ara, qualsevol nòmina feta amb el règim d'artistes tenia una retenció mínima del 15%, encara que la nòmina fos molt baixa. Això feia que la majoria d'artistes estiguessin sobreretinguts pels ingressos que tenien de la seva professió artística. Doncs bé, després d'aquesta radiografia econòmica i jurídica sobre el món de la cobla, més concretament el món de les cobles i els músics, seguim amb el programa i obrim els reportatges.
Coplejant. Reportatges.
Vinga, els reportatges d'aquesta setmana passen per Banyuls de la Marenda. Aquest diumenge el Foment de la Sardana de Banyuls va celebrar el seu 75è aniversari amb una diada sardanista durant tot el dia amb les cobles Sol de Banyuls i la principal de la Bisbal. S'hi va celebrar un concert de cobla al matí, un dinar popular i una doble ballada a la tarda. Podreu trobar imatges de les nostres xarxes socials, com també del concert de diumenge a la tarda a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles, que es va omplir per homenatjar un cop més a Martí Diafont en el centenari del seu naixement. Va ser en un concert a càrrec de la Cobla Montgrins, dirigida per Jordi Molina, on s'hi va estrenar un documental produït per Pau Benavent i Xef Vila, que parla sobre la vida del músic Martí Diafont, que aquest any hagués fet 100 anys, i on també hi va intervenir l'Esbar Font Coberta amb una obra dissenyada amb l'obra Reminiscències, també de Martí Diafont, un clar homenatge al mestre banyolí, que doncs va deixar imatges com les que trobareu a les nostres xarxes socials. Nosaltres, per tancar els reportatges, escoltem La pubilla de Calella, una sardana dedicada a Calella de Martí Diafont, a càrrec de la Cobla Montgrins. La podem trobar en el disc Calella, ciutat pubilla de la sardana de 1996. De fet, la sardana s'estrenava aquell mateix any. Acabem aquí els reportatges. Això era La pubilla de Calella, de Martí Diafont.
Coplejant. Recomanacions sardanístiques.
600.000 euros és el pressupost que la Diputació de Barcelona destina aquest 2023 a les subvencions de cultura popular que ja es poden sol·licitar a la web de la DIVA. Hi ha dues línies de subvenció, unes dedicades a les entitats amb un pressupost de 450.000 euros i una per federacions culturals amb 150.000 euros de pressupost. El termini de presentació a la subvenció és fins al 28 de febrer, per tant, afanyeu-vos. I el 39è Premi Musical de Composició Sardanista de les Viles de Banyoles i Ceret, Manel Saderra Puigferrer, ja està convocat pel 19 de novembre d'aquest any a Ceret i té una dotació econòmica de 5.000 euros repartits en 5 premis del jurat i un premi popular. Les obres presentades han de ser sardanes perquè és l'any que li toca a Ceret. Només s'hi poden presentar una sardana per concursant i han de ser inèdites i de compositors vius. Aquestes s'han d'enviar al Foment de la Sardana de Ceret. El darrer dia per participar-hi és el 18 d'agost d'aquest 2023. Per tancar la secció de les recomanacions, escoltem, evidentment, a Puigferrer amb el Cràter de Montsacopa, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana que s'estrenava a Olot el 7 de setembre de 1979, dedicada a l'agrupació sardanista d'Olot. Thank you. Acabem d'escoltar el cràter de Montsacopa de Manel Saderra i Puig Ferrer.
Poblejant, les estrenes.
Vinga, doncs, en aquestes estrenes, la quarta sardana classificada al concurs de sardanes balladores del Voló, que es va celebrar fa un parell de setmanes i que en parlàvem aquí al Coplejant, és la sardana La Serra de l'Albera, de Joan Moliner. Va quedar quarta en aquest concurs i nosaltres avui la podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Copla Mil·lenària. Escoltem-la.
Thank you.
Doncs això era la Serra de l'Albera de Joan Moliner, estrenada el 28 de gener en aquest concurs de sardanes balladores del Voló, i també diumenge 5 de febrer en el marc del concurs individual de revesses de Cervera, la Cobla Tàrrega va estrenar una sardana de Simó Giribert que es titula Ametllers, una sardana escrita quan el compositor era viu i que s'ha estrenat pòstumament. Ens ho explica Josep Torres, membre de la Cobla Tàrrega.
Aquest senyor era un compositor de Cervera que també havia tocat a la Cobla de Cervera, i el títol aquest crec que es refereix a un barri que hi ha a la sortida de Cervera que es diu Ametllers.
Podem escoltar aquesta sardana amb la gravació de l'estrena interpretada per la Cobla Tàrrega. Es titula Ametllers i és de Simó Giribert. De Simó Giribert hem escoltat Ametllers.
Traspàs de cobla.
Aquest any 2023 és any de canvis en els tibles i la Cobla Reu Jove no és una excepció. Aquesta setmana al Traspàs de Cobla destaquem el canvi de tibles de la Cobla Reu Jove, i és que Jordi Olesti agafa una excedència d'un any de la Cobla per motius laborals. La Cobla ha fitxat per aquesta temporada un músic jove de nova fornada que no ha estat mai en contacte amb el món de la Cobla. La formació creu que aquesta és una oportunitat per incorporar nous instrumentistes al sector. Es tracta de David Oliva, instrumentista de tible de 20 anys que estudia aquest instrument al Conservatori de Música d'Igualada amb Francesc Gregori com a professor. Oliva també és instrumentista de bateria i percussió i toca la gralla amb diversos grups de l'àmbit tradicional i popular. Li desitgem molta sort en aquesta nova etapa i nosaltres aquí tanquem el Traspàs de Cobla.
Coplejant, agenda sardanista. On anem de plec?
Vinga, comencem el FES, aquesta agenda, dissabte 25 de febrer a les 12, perquè hi ha una ballada a càrrec de la Cobla Mil·lenària. I I a l'Auditori de Girona, dissabte 25 de febrer a les 7 de la tarda, hi ha un concert de la Cobla Ciutat de Girona en homenatge a Jesús Ventura, i és que la Cobla vol retre un sentit homenatge al que fou el seu director i amic al llarg de 10 anys, així ho explica la Cobla. I a Ciutat Vella, a Barcelona, al Pla de la Catedral, diumenge 26 de febrer, a 11:45, ballada amb els Lluïsos. I també a aquell a Nou Barris, a Barcelona, ballada amb la Principal de la Bisbal, diumenge 26 de febrer, a 11:45, al Parc de la Guinaueta. A Rubí, a la plaça del Doctor Guardiet, diumenge 26 de febrer, a 11:45, ballada amb la Juvenívola de Sabadell, i Esparreguera, aquell mateix diumenge a 12:00, ballada amb els Mongrins. A Cassà de la Selva, 48 aniversari dels Amics de la Sardana, amb una ballada diumenge 26 de febrer a partir de 4:45 de la tarda amb la Cobla Salvatana. I a Sant Julià de Vilatorta, al Pavelló, diumenge 26 de febrer, a 5:00 PM, ballada amb la Ciutat de Girona. I a Barcelona, Nou Barris, diumenge 26 de febrer, a 5:45 PM, concert amb la Principal de la Bisbal. A Cardedeu, diumenge 26 de febrer, arriba el febrer musical amb un concert de cobla a càrrec de la Cobla Mongrins, un concert al Teatre Auditori amb un preu de 12 euros. I a Parets del Vallès, al Teatre Can Rajoler, diumenge 26 de febrer, a 6:45 PM de la tarda, el concert espectacle Les Mil i Una Nits de la Cobla, la Principal del Llobregat, que és possiblement la darrera ocasió en què podreu veure aquest espectacle de la Llobregat amb l'actor Arquimbau. Per tant, si el voleu veure, no us el perdeu, aquest a Parets del Vallès. I aquesta setmana destaquem... Doncs un cap de setmana a Balaguer, aquest del 25-26 de febrer, que celebra un dels darrers actes de la capitalitat de la sardana amb la cloenda del Campionat de Catalunya de Sardana Esportiva, i ho fa amb una ballada a 5:00 PM, dissabte 25 de febrer, amb la Cobla Mil·lenària a la plaça del Mercadal, i un concert de Cobla Fusió aquell mateix dissabte a 8:15 PM al Teatre Municipal amb la Cobla Sant Jordi i l'Opardal Roquer. En aquest concert de la Sant Jordi, la Cobla estrenarà les sardanes Esterriana, de Miguel Castro, primera sardana d'aquest compositor de 21 anys, i també la sardana Soc de l'Oest, de David Esterri, una sardana versió sardana de la cançó Soc de l'Oest, del mateix autor. L'endemà, la Cobla Mil·lenària oferirà una nova audició de sardanes a 12:00 PM a la plaça del Mercadal de Balaguer, on estrenarà una sardana de Josep Cassó titulada Sota la mirada de Sant Crist. Per tancar aquesta agenda, escoltem Lo Pont de Balaguer, de Dani Gasulla, a càrrec de la Cobla Sant Jordi. S'estrenava el 2016 i l'escoltem avui aquí al Coplejant.
Thank you.
Això era Lo Pont de Balaguer de Dani Gasulla.
Coplejant, novetats musicals.
La Casa Valenciana Musical Vax traurà un estoig dissenyat expressament per a tenores i també per a tibles. Els constructors Alfons Vila i Pau Urriols han decidit col·laborar amb aquest proveïdor d'estoig que ja ha dissenyat estoig especials per a fiscorn, com explicàvem fa unes setmanes aquí al Coplejant, assessorats pel fiscornaire Jordi Estartús. Fins ara no existien en el mercat estoig de tenora i tible, però ara aquests seran possibles gràcies també a l'assessorament dels tenors humorista Josep Gispert i Jordi Molina, que han ajudat a dissenyar l'interior, és a dir, com s'apoyen les diverses parts de l'instrument, els espais dels tudells, els estris, les partitures, etc. Són estoigs de fibra de vidre molt segurs i d'aquí a poc ja estaran llestes les mostres perquè els músics i constructors les supervisin. S'ha de fabricar un motllo exterior i, sobretot, un de l'interior que serveixi de prototip per la fabricació en sèrie. I tornem a obrir les notícies.
Coplejant. Notícies.
I atenció, perquè les federacions de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català, entre elles la Confederació Sardanista de Catalunya, volen incidir en les noves lleis de patrimoni cultural immaterial i d'associacionisme perquè les entitats culturals s'hi vegin reflectides. Es tracta de dues lleis, una ja en fase de modificació al Parlament, la llei de patrimoni cultural immaterial, i una de que es vol crear arrel de la primera, la llei d'associacionisme, que es volen aprovar perquè fins ara la llei de patrimoni cultural és exclusiva per al patrimoni material. Arrel de la tramitació de la nova llei de patrimoni, les federacions han vist que caldria una llei específica d'associacionisme, ja que actualment aquestes estan reglades per la llei del voluntariat, que no encaixa en la tasca de les entitats culturals. A finals de mes de gener, les federacions de la cultura popular, que formen part de l'ENS de l'associacionisme cultural català, es van reunir per debatre sobre la seva postura a aquestes propostes de la Llei de Patrimoni Cultural Immaterial Català i de l'associacionisme. Xavier Tresserres, president de la Confederació Sardanista de Catalunya, qui també va assistir a la reunió, ha explicat en declaracions al Coplejant que l'ENS creu que cal incidir en aquestes lleis perquè reflecteixin què és l'associacionisme cultural.
S'hi han de fer totes les esmenes possibles perquè realment agafi l'esperit de l'associacionisme cultural, perquè aquesta llei bàsicament està feta sobre la llei del voluntariat, és a dir, les associacions de caràcter assistencial, que no és el cas de les nostres associacions, que són de caràcter cultural. Demà va arribar aquest acord d'incidir en aquesta que ja està al Parlament i a l'altra que s'ha descavalcat d'aquesta llei de l'associacionisme i ens van anunciar que hi havia un redactat nou. Per tant, es va acordar que quan fessin aquest redactat nou també intentaríem incidir perquè no hi hagués alguna cosa que no anés bé per les associacions de caràcter cultural.
Tresserres ha recalcat que des de l'ENS es vol incidir sobre aquestes noves lleis sense recórrer als partits polítics perquè garanteixin la tasca i els drets de les entitats culturals i treballaran perquè s'acabin aprovant. Per cert, que l'UMAC Orquestra és ja finalista als Premis Enderroc com a millor disc de folk per Trencadís. Aquesta és la notícia que obre el bloc de breus. Diumenge 5 de febrer va morir l'intel·lectual i medalla d'or de la Generalitat Josep Maria Espinàs, qui també en vida va dedicar unes paraules a la sardana, una de les poques danses del món autènticament populars en el sentit que la balla la gent que passa pel carrer. Referent de les lletres catalanes, deixa una extensa obra publicada amb prop d'un miler d'articles als diaris i un centenar de llibres. I un apunt informatiu per no perdre la tasca arxivística del músic Ramon Julià, que va morir el passat 29 de desembre del 2022. La seva família ha decidit posar a mans de Joan Josep Rubió, l'actual tenora de la Cobla Ciutat de Granollers, la gestió del seu arxiu. Encarrilem el programa amb la sardana de l'any.
La sardana de l'any.
Vinga, obrim aquesta cinquena eliminatòria amb quatre sardanes. Comencem per Joan Vilassafont amb la sardana Foment de la sardana Pep Ventura, dedicada a l'agrupació sardanista de Figueres, estrenada el dia de l'Aplec del 2022. L'escoltem a càrrec de la principal del Llobregat. Això era un Joan Vilassafont titulat Foment de la sardana Pep Ventura, i la segona sardana d'aquesta cinquena eliminatòria és de Rafael Guinovar, es titula Cambrils, Mar de Plecs, i s'estrenava el dissabte 27 d'agost del 2022 a Cambrils. L'escoltem a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
Thank you.
Doncs després d'escoltar aquesta Cambrils Mar de Plecs de Rafael Guinovart, anem amb la tercera. La tercera és d'Amadeu Escoda i es titula Els miradors del Roc Gros, dedicada als hostalets de Balenyà i estrenada en aquesta població usonenca el 3 de juliol del 2022. L'escoltem a càrrec de la copla La Principal de la Bisbal. I després d'escoltar aquesta Amadeu Escoda amb els miradors del Roc Gros, anem per la quarta i última sardana d'aquesta cinquena eliminatòria i és de Xavier Casañas, Igualada, cap i casal de la cultura catalana, una sardana que Xavier Casañas ha enregistrat a càrrec de la Copla Sant Jordi per aquesta gravació de la Sardana de l'Any. Escoltem-la.
Thank you.
Doncs després d'escoltar aquesta Igualada, cap i casal de la cultura catalana de Xavier Casanyes, ja tenim els quatre compositors que formen part d'aquesta cinquena eliminatòria. Són Joan Vilassafont, Rafael Guinovart, Amadeu Escoda i Xavier Casanyes. Podeu votar a un d'aquests compositors o en blanc a la web d'lsda.cat. Teniu temps fins dilluns a les dues. Molta sort a tots els compositors i nosaltres tanquem aquí la sardana de l'any.
Cobla Fusió.
Quan sona aquesta sintonia és sinònim de que s'acaba el coplejant d'aquesta setmana, però l'acabem ben amunt, amb un arranjament jazzístic de Puig Soliu. N'hi haurà que diguin que no es poden tocar els clàssics i n'hi haurà que hi estaran d'acord. I tu, què en penses? Doncs mira, escoltem aquest arranjament de Puig Soliu i reflexionem sobre aquest tema. Ens podeu escriure, i tant que sí. Sabeu que som a totes les xarxes socials i el correu nostre és correu@coplejant.cat. Mentrestant, escolta aquesta revisió del clàssic dels clàssics de la música catalana. Un arranjament d'Esteve Molero interpretat per la Transpenedès Jazz Orquestra i Jordi Guixé Performing Live Puig Soliu amb aquesta, a la tenora Jordi Guixé, amb aquesta obra mestra de Joaquim Serra, que és Puig Soliu, dirigida i arranjada per Esteve Molero. Dit això, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, Twitter, TikTok i també tenim canal a Telegram i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 60 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, us desitgem un bon carnaval i també que coplegeu força!